l'acte dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. El papa emèrit Benet XVI, en el temps que fou arquebisbe de Múnich, va escriure una reflexió sobre el temps previ al Nadal, el temps litúrgic d'Advent que avui comencem. Com a bon teòleg, Joseph Ratzinger començava per l'explicació dels termes i en concret sobre el sentit de la paraula Advent. Ho feia en un petit llibre, però molt substanciós, titulat La benedicció del Nadal. Advent, deia, és una paraula llatina que traduïm per presència, per arribada. En el llenguatge del món antic, Advent era un terme tècnic que serveia per designar l'arribada d'un funcionari, en especial de reis o emperadors, a alguna zona de província. També podia designar la vinguda de la divinitat que surt del seu ocultament i manifesta poderosament la seva presència o la presència de la qual és celebrada solemnement en el culte. Els cristians van assumir aquesta paraula per expressar la seva relació especial amb Jesucrist. Per ells, escrivia Joseph Ratzinger, Crist és el rei que ha vingut a la pobra zona de província de la terra i que regala a la terra la festa de la seva vinguda. Amb la paraula Advent, els cristians volien dir en sentit molt general: Déu està present. Ell no s'ha retirat del món. No ens ha deixat sols. Fins i tot, quan no el veiem ni podem tocar-lo físicament com es toquen les coses, està present i ve a nosaltres de múltiples maneres. Un primer element d'Advent que explicava Ratzinger és el sofriment, el dolor físic o moral, la malaltia o la consciència de la nostra fragilitat moral. També en això el Senyor està present. Aquesta certesa cristiana hauria d'ajudar-nos a mirar el món amb altres ulls i a aprendre a entendre les coses doloroses que ens passen com una visita, com una manera d'ell de venir a nosaltres, com una manera de poder-se apropar a nosaltres. Un segon element fonamental de l'Advent és l'espera, que és alhora esperança. L'home és en la seva vida un ésser que espera. Mai la humanitat ha pogut deixar d'esperar temps millors. Els cristians esperem que el Senyor passi per la història sencera i que un dia recollirà totes les nostres llàgrimes i fatigues de manera que tot trobi explicació i consumació en el seu regne. Jesucrist no és pur futur, sinó que s'insereix en el present. Ell està ocultament present ara. Si ell existeix, no hi ha temps mancat o buit de sentit. Per tant, l'esperança cristiana no treu valor al temps, sinó que significa justament que cada moment de la vida té valor. Significa que podem acceptar el present i que hem d'omplir-lo perquè tot el que hem assumit en el nostre interior té permanència. Per acabar, aquest temps litúrgic no és solament el temps de la presència i de l'espera de l'Etern. Justament perquè és amb dues coses alhora, escrivia Ratzinger, és també i de manera especial un temps d'alegria i d'una alegria interioritzada que el sofriment no pot erradicar. Aquest temps adventual conflueix en alegria perquè Déu s'ha fet nen, un nen que ens anima a tenir confiança com els nens i a regalar i a rebre regals. Potser hauríem de celebrar l'Advent deixant que els signes d'aquest temps penetrin en la nostra ànima sense que els oferim resistència, acceptant plens de confiança la bondat d'aquest infant que ve a nosaltres. Que Déu us beneixi a tots.
I Hi ha persones que ens diuen que s'uneixen a les pregàries de Ràdio Estel així que es lleven i que comencen el dia d'una altra manera. Són testimonis entranyables que els qui treballem a l'emissora ens omplen de goig. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pots fer la teva aportació trucant al 93 409 27 70. Informa-te'n a radioestel.cat.
Els bisbes demanen a Donald Trump treballar pel bé comú de tothom. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana analitzem el comunicat de la Conferència de Bisbes Catòlics dels Estats Units. En el document signat pel seu president, l'arcabisbe Kurth, destaquen com a punts irrenunciables la defensa de la vida humana i l'acollida dels refugiats.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel.
Obre la finestra i mira el sol, que brilla més que ahir, i et fa sentir especial mentre t'escalfa i veus que tot agafa un nou color.
L'excantant de Frenètic, Eduard Boada, ens presenta el seu treball en solitari, Pàgina en Blanc.
Que no estàs sol, que avui et sents més fort, que tens ganes de tot.
Un recull de cançons de lluita, d'amor i cròniques de nit que l'artista diu no oblidarà mai. Pàgina en Blanc, el nou treball en solitari d'Eduard Boada.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
012. La Generalitat al teu costat. Si tenim un animal de companyia, n'hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. Sobretot és obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Norbert Bilbeny, el catedràtic en ètica en la UB, guanyador del Premi Josep Pla i l'anagrama d'assaig, ens presenta el seu llibre Regles per al diàlogo. Norbert Bilbeny avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Avui tornem a estar aquí i acabem de sortir de missa i avui tenim un altre personatge i un altre de primera fila, perquè últimament no tenim a ningú dolent. Avui tenim el Norbert Bilbeny i ens parla del seu llibre El diàleg, que és un llibre que és preciós i que jo el recomano molt, i sobretot als nanos que fan EGB. Vull dir que tinguin una mica d'idea de lo que és la filosofia. I per tant, com cada setmana, pues, aquí està el Norbert, i ara procedirem a fer-li les preguntes. Bon dia, Norbert, com estàs?
Bé, i espero que vosaltres també. Bon dia.
Doncs vinga, comencem. És propi del ser humà dialogar i parlar amb els seus semblants?
Absolutament, no solament és propi, és que és natural, perquè propi encara té una certa significació moral, no? D'allò que ens és encomanat, d'allò que cal fer, però és que la naturalesa humana hi és, la parla, que ens fa com a humans, i la parla amb l'altre, té aquesta forma estructural i originària i permanent del diàleg. Parlar amb l'altre és dialogar amb l'altre.
Antonio Machado, parlant d'ell mateix, volia arribar a Déu.
Ja sí, difícil, que parla això. Amb ell mateix, doncs espera parlar amb Déu algun dia. Sí, és una frase molt sàvia, que ve de la saviesa grega i romana, i m'imagino que universal. El qui està acostumat a sospassar la seva vida, la seva ànima, els seus desigs, doncs està ja pràcticament en contacte amb allò transcendent.
El descart igual al desacord. Surt de les relacions humanes, tot això?
Sí. Sí, és veritat. Ja diu l'Evangeli, en el principi era el verb, però el verb té aquesta doble, diguem-ne, missió, la de dir la veritat i buscar l'acord, i la de dir mentides i establir el desacord mitjançant el mateix verb, la mateixa paraula, per desgràcia.
Què és l'atmosfera que manté vius els sentiments del contacte?
La convivència. Viure és viure bé, o hauria de ser, i viure bé és viure bé amb els altres, no solament amb un mateix, sinó també amb els altres. Ja deia el mateix Aristòtil que no es tracta simplement de viure junts, sinó de viure junts bé.
Hi ha moltes classes de conflictes.
Absolutament.
Tu hi fas una esmena especial.
Clar, l'ésser humà és conflictiu, som conflictius. Tenim l'ànima de la discòrdia, però també l'ànima de la concòrdia. Som totes dues coses. De vegades ens apropem als altres, de vegades mirem d'allunyar-nos i anem trempejant, ens anem fent com a humans i evolucionant en aquest sentit, doncs, mitjançant aquesta permanent, com deia Kant, insociable sociabilitat.
Aristòteles... La ciutat ha de ser pluralista, no uniformista. Això em sembla que avui en dia en podríem parlar una mica, no?
De fet, les ciutats cada vegada més al nostre món són enclaus universals. És a dir, es van transformant en metròpolis, i la metròpolis és cada cop més diversa, ètnicament, culturalment, també en l'assumpte religiós, etc. És inevitable. Aristòtil ho va veure bé. La polis, l'antiga Atenes, era una concentració de gent que venia d'altres llocs. I ell el primer, ell que va ser un dels primers grans pensadors de la política, Aristòtil, vet aquí que no era un ciutadà d'Atenes, ho va esdevenir, però era un metec, era un immigrant, perquè ell procedia d'un país llunyà, de Macedònia.
Què és un conflicte mut?
Conflictes muts són aquests que no arribem a resoldre mitjançant la paraula i que segurament els ha provocat la manca d'ús de la paraula.
No voler dialogar és no voler comprendre, abandonar el logos. Què vol dir això?
És abandonar la part més excel·lent de la persona humana, que és el seu enteniment, la seva capacitat per expressar-se i per trobar la relació amb l'altre. Trencar amb el diàleg, no creure en el diàleg, és com desmentir que aquesta és la nostra part essencial, el logos, és a dir, la facultat per parlar i per acostar-nos a l'altre.
Parlar de resoldre conflictes és parlar amb un bonic jardí amb mines sota els peus. Ja ho fas difícil, això, eh?
Sí, sí, resoldre el conflicte no sempre és fàcil. Generalment és difícil perquè és un conflicte d'interessos i sovint l'egoisme, la posició sectària domina aquest conflicte d'interessos. I dic que és, en aquest llibre, utilitzant aquesta metàfora, un camp minat, perquè s'interposen moltes dificultats. De vegades el problema no som nosaltres mateixos ni els nostres propis companys i amics, sinó els que estan al darrere de la taula del diàleg, és a dir, els que quan tornem ens diuen ja has solucionat això, ja has dit això o allò altre, per què no has trobat la solució?
Parlar representa el perill de no comprendre?
Sí, sí, pot representar, no el representa per se, sense més. Parlar representa l'oportunitat de comprendre. Però de vegades el perill de no comprendre, és clar. Però hem d'assumir aquest risc, perquè l'avantatge de parlar sempre és superior al seu perjudici.
Solucions radicals pèssimes. Què ens vols dir amb això?
Les solucions radicals són aquelles, doncs, que no venen acompanyades d'una maduració de l'observació de l'altre i de l'assumpció dels propis plantejaments. És a dir, són aquelles a les quals hem arribat precipitadament, tancant en fals allò que s'hauria d'haver aconseguit d'una manera més lenta i, encara que no ho sembli, eficaç, precisament per ser més lenta.
Solucions cooperatives.
Absolutament. La solució ha de ser sempre cooperativa, no perquè aquest sigui un axioma, sinó perquè és l'experiència que ens ho diu. Com més cooperació, com més compartir els objectius de la nostra trobada per dialogar i arribar a un acord, doncs la solució és més a tocar.
Ara dius una cosa que tu vas predir, i que s'està complint tot, que és la Junta de Palabreros no va poder fer molt per la guerrilla colombiana. I no va poder fer molt perquè jo tinc les meves dubtes de que hagin deixat les armes, perquè no les han entregades.
Sí, sí. Vol dir que en aquest país encara, i ens consta així, malgrat que la premsa acostumi a donar uns titulars optimistes de l'acord de pau a Colòmbia, en aquest país encara hi ha divisió. Malauradament hi ha una forta divisió en parts gairebé equiparables entre els que són favorables a sostenir aquest acord de pau i aquests altres que són més crítics dient no, s'ha fet d'una manera precipitada i sense tenir en compte que s'estava i que s'està dialogant amb algú que durant tant i tant de temps no ha cregut en el diàleg i és fàcil que ara el trenqui.
Preguntar sobre la situació a compartir, què vols dir amb això?
Sí, en la perspectiva de l'acord, quan es dialoga, hem de tenir present l'escenari al qual es vol arribar. I ha de ser un escenari compartit entre els interlocutors. És a dir, fer-se una composició prèvia compartida del terme, l'objectiu final del nostre diàleg. Com més avancem la imatge d'aquest escenari final, més fàcil serà que anem arribant a acords conforme anem dialogant.
Negociar recorda negoci.
Sí, negociar recorda negoci perquè és la negació de l'oci, és a dir, és una activitat, i negociar requereix doncs unes capacitats, unes facultats tanmateix, i dic més, virtuts, de manera que hi ha persones que no saben negociar i altres que sí, i aquestes són aquelles que tenen les capacitats i les virtuts per, sobretot, dialogar.
Un grup diferent és el que té discussions sobre la negociació?
Sí, però no necessàriament, no necessàriament. També pot ser un grup diferent que ens vagi dient que sí o es mantingui en silenci cada cop que parlem o ens acostem a ell, no? Però mantenir una identitat de grup i una afirmació d'aquesta identitat no és necessàriament la garantia, la seguretat, que no hi haurà acord. Es pot arribar a l'acord, tot i la diferència.
Estructures de diàleg. Em sembla recordar que se'n parlava a l'antiga Grècia, d'això ja, no?
Bé, sí, l'àgora, oi? L'àgora, la dialèctica. L'àgora era el lloc físic i la dialèctica, l'element intangible, és a dir, verbal i intel·lectual, per mantenir un diàleg amb l'esperança d'un resultat òptim per la vida i per el règim de la ciutat.
Condició física i moral per dialogar.
Absolutament necessari. És a dir, el fonamental és voler dialogar. I aquest voler dialogar implica la voluntat i l'enteniment que estem d'acord que són disposicions també de caràcter moral.
Diàlegs fallits, no són els que n'hi ha més?
Sí, els diàlegs fallits, sí. Però aquests diàlegs fallits no auguren necessàriament un fracàs, una falta d'acord. Malgrat que hi hagi diàlegs fallits, no hem de perdre la confiança que si mantenim la voluntat de dialogar, encara que els diàlegs anteriors no hagin anat bé, pot ser, i esperem que sigui així, i de vegades és així, no sé en quina proporció, que aconseguim aquest acord. És a dir, el diàleg fallit no ens ha de fer-nos sentir frustrats per recuperar la conversa.
Curiós el diàleg entre Joyce i Proust. Ha de ser una cosa, tu?
Bé, sí, eren dos personatges eminents de la cultura europea dels anys 20 que van coincidir en un hotel i es van limitar a preguntar-se un a l'altre si havia llegit el seu darrer llibre i cadascú li va dir a l'altre que no. I aquí va acabar tota la conversa, tot i que estaven asseguts en un sopar, oi? A la mateixa taula. Després surten, van junts al taxi i igualment deixen de conversar.
Lluita per al diàleg. Per mi això és una cosa, a part de preciosa, una cosa molt gran. Lluitar pel diàleg.
Sí,
te'n dones compte del que has dit?
Sí, me'n dono compte. Sí,
és que és molt gran el que has
dit. Sí, bé, esclar, esclar. És una lluita, però una lluita pacífica, eh? Perquè si no seria una contradicció. Fer la guerra per fer la pau, doncs no té sentit. No em crec el civis pax para bellum. Lluita pel diàleg és una lluita moral, és una lluita social. És a dir, encara que no estiguem d'acord en posar-nos a dialogar, deixem les portes obertes perquè aquest acord per començar a dialogar i buscar acords, doncs no quedi desplaçat, no quedi ajornat. Per tant, és una lluita, però en el sentit d'una logomàquia, eh? És una lluita del logos.
Voluntat de dialogar, principal incentiu. Ho
sí,
dius tu, eh?
Sí, el principal incentiu és, sí, que tinguem aquesta voluntat, aquest voler dialogar. Si un no vol dialogar, el diàleg no es produeix, encara que ho vulgui l'altra part. Basta que un no ho vulgui, doncs que ja no hi ha diàleg. És l'element clau i és un element moral, però molt lligat a la personalitat. És a dir, els diàlegs, sigui que acabin en fracàs, sigui que acabin doncs, amb un èxit, és a dir, amb un acord, depenen gairebé sempre de la personalitat de l'interlocutor. Digue'm com ha anat el diàleg i et diré quin era l'interlocutor, quins eren els interlocutors que el mantenien.
Conversacions finalistes tenen que ser les més bones, no? Quan un s'acaba, deu dir, on dia ja he acabat, no? Tu?
No necessàriament. No necessàriament. Aviam, una conversa no s'ha de plantejar un objectiu immediat i clar. Ha de tenir traçat un escenari, eh? Tenir parada doncs una escena, una situació a la qual si vol arribar, però sense presses i sense marcar excessivament el contingut d'aquest escenari ideal al qual es vol arribar. La conversa, a diferència del diàleg, demana un temps, demana un anar entretenint i preguntar per l'altre i anar buscant la calidesa necessària per, tot i les dificultats que tenim per arribar a acords, anar creant el caliu necessari per l'acord. La conversa sempre és més àmplia i més eficient que el diàleg.
L'estructura de la conversació és vital, no?
Sí, sí. Per això no tothom sap conversar, perquè necessitem un temps, un espai, uns interlocutors, una disponibilitat i uns talents, unes, diguem-ne, capacitats o competències, com ara es diu, unes competències perquè aquest diàleg sigui el màxim d'ampli i eficient possible. I quan és així, és quan el diàleg es perllonga i s'amplia, s'amplifica en forma de conversa.
Pautes de la conversació. Tens que saber què dir, no? Perquè si no, si ens presentem amb un diàleg i no sabem el que hem de dir...
Oh, això és obvi. Les pautes, les principals, són les de la intel·ligència, que la conversació es desenvolupi, igual com el diàleg, en termes d'intel·ligibilitat, que no sigui un diàleg per a besugos, no? És a dir, que sapiguem de què estem parlant. Però això és tan important com el voler parlar amb l'altre. Aquestes són les dues pautes principals, la intel·lectual, de la intel·ligibilitat del nostre discurs, i la moral, és a dir, la voluntarietat de posar-nos a parlar.
Fase preconversacional, fase conversacional.
I fase postconversacional. Clar, perquè després d'una conversa, i si has arribat a acords, aquests acords s'han de mantenir. Hi ha d'haver una garantia que el que s'ha acordat es mantindrà. Per tant, continua el desafiament moral. Encara que s'hagi arribat a un acord, l'hem de mantenir. I la fase preconversacional és aquesta, és doncs, saber trobar la disponibilitat, l'actitud de l'altre i entre tots perquè conversi la conversació. Perquè comenci la conversació.
Ah, vale.
Ho he dit malament.
Conversar deliberant és el que més m'interessa de totes les formes. Ho expliques tu?
Sí, deliberar vol dir que el conversar El comercial, com deia, no pot ser un diàleg doncs, estúpid, sense sentit. Com diríem en castellà, no pot ser un diàleg per haver sugós. Hem de saber de què parlem, hem de saber de què parlem i si ho podem fer, i ho hem de fer en moltes ocasions, tot usant la raó, tot usant l'enteniment, és a dir, intercanviant arguments, aquesta conversa que es fa tot deliberant, tot intercanviant arguments, és, en els casos en què és requerida aquest tipus de conversa, la més productiva. Quan podem intercanviar arguments, i ho fem així.
Pensar és millor que no pensar, però serà amb algunes coses, no?
Sí, hi ha coses en què val més no pensar-hi i tirar endavant sense, doncs, detenir-se massa en allò que fem, en allò que estem decidits a fer i actuar més seguint la nostra intuïció, el nostre tarannà, les emocions, l'amor, etc. Però, en fi, tot això no està renyit amb el pensar, que benvingut sigui. Aclareix molts bons sentiments i els fa millors quan s'acompanyen aquests del pensament.
La República de la Conversació, això és molt interessant.
Sí.
M'ha encantat.
Bueno, la República, la República és res pública, és allò públic, i allò públic es manté amb el diàleg entre les parts. No necessàriament per arribar a acords, ni a acords, ja no diguem, constants, però sí per mantenir el respecte i l'interès per l'altre. Encara que tinguem opinions diferents, és fonamental escoltar l'opinió de l'altre i que ell escolti la nostra. Això és republicà.
Amb un rei que no s'hi conversa, solament se l'escolta, això seran els seus vassallos.
Sí.
Perquè tu no ho faràs ni jo tampoc.
Sí. Sí, jo aquí faig aquesta distinció entre monarquia i república presa en un cert sentit metafòric, però no únicament metafòric, també literal. També literal. La república és un règim de conversa, és un règim de debat. Mentre que una monarquia, és a dir, que hi ha un al capdamunt, una família al capdamunt, pot ser, i és, quan és parlamentària, un règim de conversa i un règim de debat, però arribarà un moment que toparàs, diguem, amb la cimera, amb el cim, i aquí s'ha acabat el debat.
Plató va ser l'inventor del diàleg?
No, ni de lluny. L'inventor del diàleg és la humanitat
és
mateixa,
humanitat, ja.
Que suposem que conversa, deixem-ho ara en termes lírics, que conversa a la vora del foc, quan ha acabat el treball del dia, i parlen amb un llenguatge, suposem, molt planer i molt rudimentari sobre allò que han fet, o allò que els fa por, allò que desitgen, etc. Conversar a la vora del foc.
Els cafès de París són iguals en el sentit intel·lectual que els de Madrid i els de Barcelona. Vull dir, allí s'hi trobava tot. És la nova àgora, per dir-ho d'alguna manera, durant els principis del segle XX.
I encara ho és, i encara ho és. A les cafeteries, per exemple, de les facultats universitàries i altres llocs en què la gent doncs, fa tertúlia, fa conversa, sense ni tenir aquesta pretensió, sinó que es troben i es passen de l'hora xerrant i entretenint-se, doncs s'està esdevenint un diàleg, una conversa que crea teixit humà, crea ciutadania. Això és fonamental. I el cafè, la institució del cafè, ja des del segle XVIII, els coffees, a Anglaterra, també després a Estats Units, però abans als salons, a França, a París, concretament, en aquests indrets es fomentava el diàleg amb una tassa de te o de cafè a la mà.
Molt bé. Doncs fins aquí, Diálogo. És un estudi molt acurat per estudiants de BUP, universitaris i per la gent en general. És molt curiós tot el que se'n diu sobre el diàleg. Llegiu el Diálogo, Situaciones de Conflicto, de Norbert Bilbeny. Jo us el recomano, és fantàstic. Mama, take this badge off of me. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock. Knock, knock.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa. És...